per aprofundir en la bellesa precisa i immutable de la natura, petites meravelles. Avui,
l'Emiliania Huxleyi. Un microorganisme de formes espectacularment seductores. És una mena d'alga unicel·lular i un dels components més abundants del fitoplàncton marí. Busqueu-la ara mateix a internet. Poseu Emiliania Huxleyi. Us impactarà. D'imatge esfèrica com una pilota, compactada, però de formes semblants a unes rodanxes de pinya en almíbar, amb uns filaments com sortits de la pel·lícula Alien. Tècnicament està recoberta de plaques de carbonat càlcic que es diuen cucòlits. L'Emiliania s'acumula al fons del mar convertida en roca sedimentària o també a la superfície com a petites algues, font d'alimentació de milers d'espècies als mars d'arreu del món, i és tan abundant que pot arribar a cobrir milers de quilòmetres quadrats d'oceà. L'Emiliania Huxleyi, quina petita meravella. La coneix bé Elisa Bardalet Andrés, que és biòloga marina i oceanògrafa del grup de recerca d'ecologia del plàncton i salut dels oceans de l'Institut de Ciències del Mar. Elisa Bardalet, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, molt contenta d'estar amb vosaltres.
Igualment, perquè la teva mare ja escoltava el programa, que sí?
Sí, sí, i tant. Era una fan.
I tu també has continuat una mica de tant en tant.
Sí.
Està molt bé. Doncs un programa que passa de pares a fills. I ara segur que la mare estaria contentíssima de sentir la seva filla parlant de l'Emiliania Huxleyi.
Segur.
Perquè, escolta'm, és espectacular, no?
Sí, tant. És que la natura té unes formes impressionants, eh? I, com has dit, és una cosa molt petita, i fins i tot dintre de la seva petitesa es permet el luxe de portar ornaments, com qui porta arracades, un munt d'arracades, per exemple, o les pinyes aquestes que has comentat, les rodanxes de pinyes. Sí. Sí.
I per què es diu així?
Bueno, els noms científics són una mica capritxosos. Això és que en algun moment la persona que va identificar aquesta espècie va decidir que la dedicava, doncs, segurament amb una Emiliania, amb alguna persona que tindria de nom l'Emili, per exemple, i Huxley de cognom.
Ja. Yeah.
Sí, perquè el Huxley és H-U-X, no? O sigui...
I com descrius les seves formes exactament?
Sí, aquestes, com molt bé has explicat, són com unes pilotetes, per entendre'ns. I aquestes plaques, els cucòlits que estan al damunt, que són de carbonat càlcic, poden ser de moltíssimes formes. Hi ha aquesta forma de la pinya, que hem comentat, però n'hi ha com trompetes, per exemple. I això són uns capricis de la natura que no sabem exactament per què són una forma o una altra, però que, a més, permet distingir les espècies. És a dir, si miréssim una piloteta així de lluny, no? Diguem piloteta. Però mirant si té una pinya, si té una trompeta, si té unes formes més allargades, si té com uns cascavells, com uns picarols, no? que també n'hi ha, doncs serà una espècie o serà una altra. No només l'Emiliania, n'hi ha moltes del grup aquestes de les cocolitoforals, com ella.
I quina és la seva funció?
Bé, doncs mira, és una funció com la de qualsevol altra planta, i ara us dic el terme planta per entendre'ns millor, que tenim en el planeta. Les plantes fan la fotosíntesi, capten l'energia del sol i transformen el CO2, aquesta molècula de gas, en matèria orgànica. I a partir d'aquí comença el que en diem, doncs, les xarxes tròfiques. Gràcies a elles se n'alimenten petites gambetes, els copèpodes que en diem, aquests seran menjats per altres organismes, arribaran els peixos i, bueno, i en els altres casos a les balenes o a on sigui. És a dir, és una part dels ecosistemes que comencen aquí, la xarxa tròfica que porta a l'alimentació dels diferents organismes que tenim en el mar i molts dels quals ens en acabem alimentant nosaltres mateixos.
Uh-huh. Per tant, podríem dir que són el primer graó de l'escala tròfica, per dir-ho, de la
perfecte.
Cadena.
Uh-huh. Perfecte, sí, uh-huh. Perfecte, és així.
I de quina manera els està afectant o alterant el canvi climàtic?
Doncs mira, això encara és una mica d'hora per dir com en aquests organismes específicament els pot afectar el canvi climàtic. Per una banda, podria ser que el fet de que les aigües estiguin més calentes o menys calentes, a elles els hi pugui afectar, per exemple, la velocitat de creixement. Això seria un efecte directe sobre elles. Ui, l'aigua està massa calenta, no ens agrada créixer. Això seria un efecte això, molt, molt a prop del que és la cèl·lula mateixa. Però què passa en el mar? Tu molt bé ho has dit, les trobem a la superfície del mar. Per què? Perquè la superfície del mar és on arriba la llum. Però també en aquesta superfície de mar arriben els nutrients, les sals minerals, com els adobs que nosaltres posem a les plantes de terra, els arriben per sota. I llavors en la superfície del mar es produeix un equilibri i una dinàmica alhora. De manera que hi ha una barreja de les aigües que mantenen els organismes petitets en equilibri amb disposar de llum i disposar de nutrients. Què passa? Justament la temperatura de l'aigua és decisiva en determinar la circulació dels corrents o fins i tot la posició dels organismes a la columna d'aigua. Si el planeta s'escalfa massa, la dinàmica dels corrents que les manté en superfície pot canviar. I aquests organismes poden trobar-se més apartats de la llum o més apartats dels nutrients i aleshores la seva capacitat de reproduir-se i de fer la fotosíntesi canviarà cap a malament o cap a bé.
I podem...
Ens afavoreix. O sigui que són canvis que van a diferents escales.
I podem parlar de proliferació d'aquesta mena de cucòlits?
Sí, proliferació vol dir doncs, reproduir-se amb molta quantitat i trobar molta quantitat d'aquest organisme en concret. I les proliferacions són processos naturals que passen doncs, al llarg de l'any, que van lligat amb les estacions, de l'estiu, de l'hivern. I en els mars del nord, sobretot, és molt espectacular. Aquí, si busqueu imatges de satèl·lit de la Emiliania Huxley, si busqueu imatges de satèl·lit, veureu que hi ha imatges a sota del mar del nord, al nord d'Irlanda i cap a l'Àrtic, també a l'Antàrtida, on es veuen com unes taques de que el mar ha canviat de color. I ha canviat de color una mica com blanquinós brillant. I aquest blanquinós brillant són justament aquests cucòlits de carbonat càlcic que es poden detectar pel satèl·lit. I bueno, això és bo, perquè vol dir que hi haurà moltes algues, hi haurà molt d'aquest graó tròfic i, per tant, hi haurà una riquesa en l'ecosistema.
Ens ho diu Elisa Bardalet Andrés, biòloga marina i oceanògrafa del grup de recerca d'ecologia del plàncton i salut dels oceans de l'Institut de Ciències del Mar. No sé, Elisa, si voldries afegir alguna cosa més.
Sí, mira, una cosa molt característica de l'Emiliània és que, a més, produeix un compost de sofre. I aquest compost de sofre, que ella produeix sobretot en grans quantitats quan hi ha una proliferació que acabem de comentar, aquests gas de sofre, aquests àtoms de sofre, aquests compostos, el sulfur de dimetil, va a l'atmosfera i forma part, ajuda a formar núvols. I aquests núvols són els que ens protegeixen de l'escalfor i de la radiació solar. Per tant, l'Emiliània tindria dues funcions: ser per una banda la base de la xarxa tròfica i també ajudar a mantenir la temperatura del planeta.
Com hem dit en començar, l'Emiliània Huxley, quina petita meravella, no?
Sí.
Elisa Bardalet Andrés, moltíssimes gràcies per ser-hi i fins a la pròxima.
Moltes gràcies.